Game over.
Avui al Game Over tenim una protagonista absoluta, que és Lara Croft, que, vaja, a banda de protagonitzar, doncs, com dèiem, els spots de França de la marca Seat. Seat a França s'ha estat anunciant durant molts anys, el Seat Córdoba, el Seat Ibiza, tot, amb la Lara Croft a dins, conduint. La marca Nike també ha promocionat, o Nike, depèn de com vulgueu dir-ho.
Amb això del cotxe que comentes, una curiositat, vaig trobar l'anunci aquest que ens han dit al reportatge en una pàgina americana, que comenta, aquí la veiem en un anunci d'un cotxe francès anomenat Seat. Francès. Sí,
perquè llavors els americans diguin que ells poden ordenar el món.
Una vegada vaig donar un entrepà amb pam tomàquet i el cambrer va dir una de pan a la valenciana. Clar, a mi se'm va caure els meus peus.
Hi ha gent que el tema geogràfic el té una miqueta complicat. A veure, Tomb Raider també ha tingut pel·lícula, ha tingut spots, ha tingut revistes, ha tingut còmics, ha tingut pel·lícula i amenaça també en una segona part, en aquest cas, protagonitzada per Angelina Jolie. ¿Qué pueden decir a la película Tomb Raider?
Yo cuando yo fui a verla al cine, no me lo recriminéis mucho.
No, yo también la he visto.
A ver,
cine,
yo iba un poco.
No pasa res.
Yo iba un poco escéptico, vamos a ver. Lo que pasa es que, bueno, dije, a ver si es que resulta que no es como el juego. Bueno, llegando ya hacia el final, que es donde más acción hay, digamos que lo siguiente que recuerdo es que me despertaron. Me dormí.
No, es francamente una película porque es que es aburrideta.
Es oblidable. ¿Y cómo es que fan la segunda parte?
Por lo que hemos dicho de que vende.
Econòmicament la película ha tingut èxit. I ja et dic, jo treballo en un videoclub i s'ha jugat bastant la película. La pel·lícula crida atenció a la gent, a la joventut, a la gent que no està iniciada en els videojocs.
Mortal Kombat també ha tingut seqüela. Sí. No te'n sorprenguis tant.
La primera de Mortal Kombat no estava mal. La primera pel·lícula.
Ara surt Beyond Reanimator, vull dir que, clar, és que hi ha unes seqüeles de les coses...
S'ha negat OS Partido con la Ventana, també?
Surt Santiago Segura, aviso.
Eh?
Sí, és una pel·lícula catalana de Fantastic Factory.
La veremos, la veremos.
Deien també que farien la pel·lícula de House of the Dead.
Sí.
No? Que dius un moment...
Sí.
Ara tot fan pel·lícules, sí.
És el que deien també de la creativitat, no? Que s'està esgotant, i si en el món dels videojocs es nota que s'està esgotant, en el món del cinema ja fa temps que s'ha esgotat i estan ara doncs anant a còmics, a videojocs...
A més, els jocs aquests de survival horror donen per molt, clar. Perquè és...
Són molt cinematogràfics. Sí, últimament els videojocs s'estan fent sobretot molt, sota aquests que tenen històries tan envolvents, tirant a lo cinematogràfic tant tècnicament a nivell de visualització, de posicions de càmeres, etc, com a nivell argumental. I és clar que del que el videojoc participa al cinema, el cinema també pot participar del videojoc.
Hi hauria alguns jocs que serien hereus de Tomb Raider? Hi hauria alguns jocs que podríem dir aquests han heredat una mica, són una mica els que han sorgit a partir d'aquest fenomen?
És curiós, però el mateix Indiana Jones és hereu en el tema dels videojocs de Tomb Raider, perquè els jocs d'Indiana Jones que han sortit
són molt...
Són Tomb Raiders, però amb Indiana Jones.
Però Indiana Jones sempre serà Indiana Jones, hombre.
Fins i tot el fet del Atlantis, o el Time Machine, el primer que va sortir.
El Time Machine, sí.
Infernal Machine, perdona,
sí, i l'últim de l'emperador, la tomba de l'emperador, sí, que de fet es deia The Tomb of the Emperor, no? Que ja lligava doncs amb Tomb Raider. Poca cosa més, no? No seria un joc d'aquests que ha generat llavors tot una corrent de jocs similars, curiosament. El que sí que molts jocs han adaptat moltes coses del Tomb Raider, no? Que de fet el Tomb Raider havia adaptat al seu torn de Prince of Persia i coses d'aquestes.
Jo voldria comentar que Tomb Raider és un joc que, des de la meva opinió, ha envellit moltíssim en el que és l'apartat visual. Vaig estar jugant jo l'altre dia per recordar una mica això i realment la tasa de frames patètica, píxels a mogollón.
Com joc... patates.
Sí, els polígons són gegantins, eh? Veus una
és un joc que,
de...
així com el Mario 64, dius, mira, encara és bonic, no? Vull dir, a veure, és molt, molt clar, molt nítid tot, i altres jocs, aquest Tomb Raider, els primers són molt, molt bruts.
Recordo una versió que no, bueno, segurament no sé si l'heu vista, per Mac, per l'iMac, quan tu te'l compraves et regalaven en una d'aquestes ofertes un Tomb Raider. Me'l vaig posar el primer dia i el segon em sembla que me'l vaig treure per justament això, o sigui, gràficament deies, però per favor, no estem fent bé les conversions.
No, jo també me lo hubiera quitado. No, una cosa de lo que decíamos de las películas, nada más. Fijaos que eso va a jugar un poquito también en contra de los videojuegos por los puritanos de siempre, que ahora que ven una película de Silent Hill, por ejemplo, pues ya está, van a decir que los videojuegos pues que son tal, que son cual... ¿Hasta qué punto interesa que salgan películas muy fidedignas a un videojuego, no? En vez de que las hagan como las suelen hacer, que hay unos vacíos bastante grandes. Això també hi ha que plantejar-se.
Tenen una base d'inspiració, diguéssim. Ja veurem com ho fan amb el Tomb Raider 2. Deixem aquí el tema Lara Croft, deixem aquí el tema Tomb Raider i anem a recuperar en la part final d'aquesta tertúlia l'argument de la segona part d'un joc que ara ja ha arribat doncs, a la tercera part bis, diguéssim, i que també ha estat una revolució molt important. Evidentment no ha estat tan gran com la de Lara Croft i Tomb Raider, perquè ha traspassat moltíssimes barreres. El Grand Theft Auto no n'ha travessat tantes, però déu-n'hi-do, perquè ha estat un èxit prou important, sobretot a l'altra banda de l'Atlàntic. Escoltem l'argument de la segona part d'aquest Grand Theft Auto.
La societat cau en una depressió, amb un índex de crims disparat i una creixent proliferació de la dependència de productes bioquímics. Tu passaràs com mai. La ciutat està a prop del col·lapse i la llei i l'ordre està a punt de desaparèixer completament. La gent està mig flipada pels additius que posen als aliments i per les píndoles farmacèutiques de circulació quasi legal. Una corporació gegant controla tots els aspectes de la societat, des de l'entreteniment fins als transplantaments d'òrgans. Tot està contaminat, brut i espatllat. La vida mai ha estat tan barata. Mogut pel desig de guanyar-te un brut dòlar, sigui com sigui, trobaràs un munt de gent sense escrúpols disposats a oferir feines als qui saben muntar-s'ho. La policia està a punt de perdre la paciència i la ciutat mai tornarà a ser el que era. L'única cosa que està organitzada a la ciutat és el crim. Totes les activitats fosques, des de les destil·lacions il·legals fins a la corrupció policial, estan controlades per una banda o una altra. Cada veïnat té els seus caps que controlen la zona i que no els agrada res que vingui algú de nou a passar-se de llest. Així doncs, hauràs de guanyar-te el respecte i només llavors t'oferiran treballs. Si ets bo, et contractaran i potser se'n refiaran de tu fins al punt de donar-te feines serioses. Però si esguerres un treball o els emprenyes, et tractaran com et mereixes, com aliment de gossos. Fes el que vulguis, treballa per a qui et pagui més, però vés en compte, la ciutat pot girar-se en contra teva. No ets l'únic noi dur de la ciutat i no seràs l'única persona que es quedi cotxe sense el consentiment del seu propietari. Mentrestant, la policia s'ha tornat més agressiva i ara tenen l'ajuda de l'FBI i l'exèrcit per si les coses se surten de mare. I les coses se sortiran de mare. GTA 2 de Rockstar per PlayStation.
Déu-n'hi-do quin argument, a més amb la banda sonora original de fons. Aquest és un joc per ser, per jugar a ser dolent, no? O per jugar a ser el dolent.
O per jugar a ser taxista.
Tens el Crazy Taxi.
Una pregunta. Jo que no he jugat mai a cap GTA, aquest argument seria extrapolable al GTA 1 i al GTA 3?
Sí. I al Vice City?
I al Vice City,
i el Vice City també.
Bàsicament l'argument és, perdó, estàs amb la merda fins al coll i et diuen...
Busca la vida.
Això és l'argument de...
Amics, sí. Gràcies.
Gràcies, fins aquí hem arribat. I a partir
no, però aquí està el seu gran al·licient. El seu gran al·licient, la llibertat que et dona de fer el que vulguis.
A mi aquest joc el que em molesta més és la seva vista, o sigui, aquella vista que tens des de dalt de tot, que sembla
sí,
que...
Sí, la càmera...
No m'he acostumat mai amb aquest joc.
Per això era el Spy Hunter, no? També,
sí, sí, una miqueta, però clar, amb aquesta ciutat...
Spy Hunter, hombre.
De totes maneres, el GTA ha evolucionat, no? Les últimes versions tenen gràficament res a veure amb les primeres, no?
Sí, que ara ets el primeres, eres un personatge petitet, és veritat.
Que anava a la cabina telefònica, et donava la missió, era sí, molt... Sí.
A veure, de totes...
Però era divertidíssim el primero també, eh?
És aquest que podies tirar pets, rocs...
Sí,
no,
sí.
És que és molt curiós,
que
això.
Este juego está igual que State of Emergency y algunos otros, lo han prohibido en Brasil y en otros países. Perquè, clar, però si tal com està el país, que la niña vean eso ya, dicen, bueno...
De totes maneres, això llavors ens podria portar tot el que vam tractar ja fa unes quantes setmanes sobre la regulació a nivell d'edats, perquè evidentment poden haver-hi pel·lícules per totes les edats i poden haver-hi jocs per totes les edats amb coses molt diferents.
Una altra cosa és que cada pare i mare, doncs...
Faci el que cregui convenient a l'hora de donar els diners o a l'hora de decidir quin joc o a quins jocs juguen els seus fills.
Em sembla que és un d'aquests jocs, aquest, que si algun dia no tens ganes de jugar-hi o no, pots anar, posar-te'l i dir, avui emprenyaré la gent. I emprenyes a la gent, és que és una cosa...
Hay una cosa que puedes hacer en el primero, que no he visto que puedes hacer en ningún otro, es que podías, pues, coger, por ejemplo, había un camello con el coche, ¿vale? Llegabas al camello, te lo cargabas, le quitabas el coche, cogías la droga del maletero y la vendías por ahí. No se podía, ahora no se puede hacer en los demás. O sea,
es que no sé per què. No sé per què. Si us sembla, deixem el Grand Theft Auto i entrem a l'apartat d'actualitat del programa, que avui té una primera part molt especial.
Game Now.
I és que abans d'entrar en l'actualitat de PlayStation 2, de GameCube, Xbox i la resta de consoles i de plataformes de l'actualitat, hem de parlar d'una nova, no sé si dir-ne plataforma, o d'un nou sistema de joc que, si bé ja fa temps que existeix, com a mínim a nivell legal i ben revestit, tal com ha d'estar, doncs ens l'ha fet conèixer aquesta mateixa setmana en l'edició d'aquest mes el nostre company de matranet.net, no? L'Star, que ens ha doncs, ensenyat una cosa que ens ha deixat meravellats. És una cosa que es diu Games, o TV Games, en aquest cas, en diuen TV Games, creada o comercialitzada en aquest cas només als Estats Units per a Jax Pacific, en aquest cas és la marca a la qual doncs, nosaltres hem accedit, que han agafat senzillament els clàssics jocs, per exemple, de la casa Namco, de la casa Activision o de la casa Atari, els han col·locat dins un comandament clàssic de l'època o dins del que seria en la forma d'un comandament clàssic de l'època, es connecta directament a la televisió per un cable de
RCA,
un cable de vídeo i un cable d'àudio només, o sigui, va en mono, i a partir d'aquí doncs, tu directament només amb el comandament pots triar 10-20 dels jocs clàssics d'aquestes marques. No? Això feia temps que existia, però a nivell pirata. No? Però que es
pogués... és una cosa semblant als típics cartutxos 32 en 1 o 120 i pico en 1, etcètera. Sí. Factoria Hong
Kong... Però en aquest cas és només el mando, no? És el mando que es connecta a la televisió i el mando mateix ja porta incorporat tots els jocs. No?
Clar, estem parlant de jocs amb una resolució de bits molt baixa, mínima, molt poca memòria.
No?
Clar,
estem parlant de...
perfectament.
L'atractiu que tenen és d'això, de forma ràpida i senzilla, doncs pots jugar als clàssics jocs originals, amb, per exemple, la recopilació d'Atari va amb un joystick d'Atari 2600, no?
Clar, és que és
el de Namco típic. És una rèplica de joystick de recreativa, aquell típic palet amb una bola vermella i dos botons, i un dels que potser, no sé si els t'ha comentat, però dels que segurament arribaran per aquí, perquè aquest estiu es comercialitzarà segur pel que és a Anglaterra i a Itàlia, és un també molt semblant, en dues versions pots escollir 10 o 25 jocs d'Intellivision. Portarà incorporat els 10 o 25 jocs clàssics d'Intellivision, de copyright de Mattel, no dels que s'han llicenciat per altres companyies, i es posarà a la venda a Europa en versió PAL, el qual és una gran oportunitat a l'hora de poder-ho aconseguir a través de pàgina web, perquè si en demanes als Estats Units sempre pots tenir el problema de la NTSC PAL. En canvi, en aquest cas, com que es comercialitzen a Europa, encara que no s'arribin a vendre a Espanya...
Però sent amb RCA també hi ha problemes de PAL i de NTSC.
Claro, si la tele no suporta NTSC, no?
Perquè li arriba el vídeo compost i ell s'ha d'aclarir amb la senyal. Moltes teles modernes són compatibles amb NTSC, però bueno...
Ho deixem aquí, estarem alerta amb aquests TV Games, aquests jocs que estan directament incorporats en un petit comandament i que ens permetran fer reviure grans clàssics de la història dels videojocs. PlayStation 2. Anem a la PlayStation 2 i hem vist que les primeres imatges d'un nou joc per a PlayStation 2 ens han deixat autènticament bocabadats. Segur que molt recordeu la sèrie clàssica de dibuixos animats i el còmic de les Tortugues Ninja, i probablement els més fans dels videojocs encara teniu a la memòria un joc espectacular d'acció per a 4 jugadors de Konami basat en les famoses Teenage Mutant Ninja Turtles. Doncs bé, Konami acaba de fer públiques les primeres pantalles d'un nou joc de Michelangelo, Leonardo, Donatello, Rafael i companyia per a PlayStation 2. De moment, el joc encara no té títol oficial, però pel que hem pogut veure, promet ser tota una revolució en el concepte de jocs d'acció. Per programar-lo s'ha utilitzat una barreja de tres dimensions i dibuixos animats, el cel shading, un efecte semblant a l'utilitzat en l'últim Zelda per a GameCube. Amb això han aconseguit crear la sensació que realment ens trobem en un entorn de dibuixos animats, però en tres dimensions. Evidentment, com a bon joc basat en el còmic, no hi faltaran totes les onomatopeies i expressions que apareixen enmig de la pantalla i dels combats. El joc es dividirà en 35 fases que composen 6 nivells, tots ambientats a Manhattan i, evidentment, plens de soldats del peu i d'altres deixebles del malvat, trinxant. Res, que amb l'alegria que ens han donat només ens queda cridar...
Covabunga,
eh? I esperar saber la data definitiva del joc.
A més, és molt divertit perquè en els fotogrames es veu quan hi ha tonyinament per allà, hi ha bufetada, surt la onomatopeia escrita, com aquella famosa sèrie del Batman que havíem vist per la televisió, allà, crash, crunk.
M'ha agradat molt això de Covabunga.
Nintendo es llença a la carretera i ho fa acompanyant diversos grups musicals en una gira pels Estats Units, entre els quals destaca Evanescence. Ens hauria de veure tots movent el cap, aquí, el ritme de la música. Aquesta és una estratègia de la marca nipona per acostar-se a un públic més adult que el que té actualment, ja que Nintendo continua arrossegant la fama de ser una marca més aviat infantil. Fusion Tour és el nom que rebrà aquesta gira de 25 concerts patrocinada per Nintendo i que començarà el 4 d'agost a Los Angeles. També hi participaran altres bandes com Cold i Finger Eleven. És previst que el públic que vagi als concerts es trobi expositors on provar les consoles d'aquesta marca, la GameCube i Game Boy Advance. Una cosa semblant va fer PlayStation en el passat Sonar a Barcelona, que vam poder comprovar en Silles i jo el concert de la Bjork.
Tothom mira la Bjork i nosaltres jugant allà al War of the Monsters i el Shinobi i tot això. Xbox. Ai, sempre s'ha de donar la nota.
Ai, sí.
The Hulk, la pel·lícula del director Ang Lee que adapta el còmic clàssic de la casa Marvel, ja es pot jugar en Xbox. El joc combina tots els elements d'acció i la intensitat d'una pel·lícula de superherois. El joc, de fet, comença un any després de la història de la pel·lícula, amb la delicada situació del científic Bruce Banner i el seu alter ego, The Hulk, mentre lluiten contra les forces de The Leader, que vol crear tot un exèrcit de Hulks a través de rajos gamma. El joc es desenvolupa a través de la ciutat de San Francisco, la presó d'Alcatraz, instal·lacions militars i la seu central del terrible The Leader. A banda de tenir la gràcia que segueix l'argument de la pel·lícula un any més tard, el joc de The Hulk per a Xbox combina personatges principals de la pel·lícula amb coneguts enemics de l'univers de Marvel Comics. Durant el joc s'han aconseguit passar nivells com el de Bruce Banner, evitant convertir-se en la massa, i a la inversa. Cada un dels egos del personatge té diverses característiques que el fan apte per unes missions o d'altres. Per tant, podrem fer nivells com a Bruce Banner i nivells com a The Hulk. En definitiva, 25 espectaculars nivells amb la possibilitat d'interactuar, eufemisme de destruir, tots els decorats que els envolten. Tot un univers per desencadenar la força de l'increïble Hulk. PC.
Tots aquells que sempre heu somiat ser pilots de nau interestel·lar, no podeu perdre-vos Battlecruiser Millennium Gold Edition, la versió millorada d'un altre joc anomenat Battlecruiser Millennium. Es tracta d'un joc de simulació espacial editat per la marca Dreamcatcher, en el qual podrem comandar una gigantesca nau espacial amb tota la seva tripulació, pilotar un caça travessant com un llamp el cel nocturn, convertir-nos en un marine i assaltar una base enemiga en primera persona, etc. A Battlecruiser Millennium Gold Edition trobem batalles espacials, planetàries i entre vehicles, a més de 60 vehicles diferents, més de 200 planetes i llunes distribuïts per unes 100 regions espacials, 12 races i 6 professions diferents, tot això per moure'ns per on vulguem i fer el que ens plagui. A banda de les diverses millores que hi han incorporat, gaudirem de l'esperadíssim mode multijugador tan de moda avui dia. El preu, 29,95 €. Game Boy Advance.
Nintendo ha anunciat que al mes de novembre tindrem una nova aventura de Mario per a Game Boy Advance. Es tracta de Mario & Luigi, una aventura plena d'humor que comença amb l'argument que una bruixa ha robat la veu de la princesa Peach i en lloc de parlar la princesa deixa anar bombes per la boca. A partir d'aquest argument surrealista, el caos es desencadenarà al Mushroom Kingdom i Mario i Luigi es dirigeixen al castell on troben a Bowser, que acaba d'arribar per segrestar la princesa. Quan descobreixen el que està passant, els enemics acèrrims s'uneixen per seguir la bruixa fins al regne del costat, amb la mala sort que un atac aeri destrueix la seva nau. Bowser desapareix no se sap on i Mario i Luigi han de seguir a peu mentre van aprenent nous moviments i treballant com bons germans per derrotar els enemics i poder arribar fins al castell. En resum, haurem d'explorar tot aquest nou món gràcies al sistema de control únic en el que podrem controlar per separat cada germà o a la vegada perquè puguin realitzar moviments especials. Mario i Luigi es transformen en un joc de rol de l'estil clàssic japonès que ens recorda en molts moments els primers jocs de Zelda i Final Fantasy. Això sí, aprofitant totes les possibilitats de la Game Boy Advance. Estarem alerta per saber la data definitiva de llançament d'aquest joc. I fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert García i Sílvia Pedret. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.